COPE Menorca.
Estar informado.
Són les 12 i 50 minuts. Benvinguts altra vegada aquí a la COPE en es matí de Menorca. En aquest tram, com cada dimarts, tindrem ocasió d'escoltar en Vicenç Arnaiz, en els que ja saludam. Vicenç Arnaiz, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel, i bon dia a tots els que ens escolten.
A més, avui tenim un bon dia, fa un solot a la mar de polit. Vinga, no m'aixarà de qüestions d'educació, pares i fills. Fins quantes pares s'han d'adaptar en els fills i filles? Fins quan hem d'estar pendents d'ells i adaptar la nostra vida a les necessitats dels fills?
Bueno, sempre que un estima un altre i les relacions entre pares i fills se suposa que són d'amor, sempre que ens estimem hi ha d'haver algun tipus d'ajust, de disponibilitat per assegurar el benestar de d'altres. Ho tenim molt clar quan el fillet és petit, quan un bebè, tenim claríssim que hem d'adaptar ell. I això, jo em sembla que ho tenim bastant clar. Quan té 2 anys, clar, ja no necessita tantes condicions com un bebè, però ben igual hem de fer coses que li vagin bé, no? I hem de deixar de fer algunes coses perquè no s'hi adapta o no li són beneficioses, no? I això inclouem coses com el menjar, com les activitats que fan, que són les activitats no és correcte fer-les per un fillet perquè tenen risc de caràcter físic o tenen risc de caràcter emocional o de caràcter formatiu. No? Bueno, i aquestes coses es van posant cada vegada més en qüestió és a mesura que l'infant creix. No? Arriba un moment que allò que era un bebè s'ha convertit en un adolescent ple de grans o pelot i rabiós, estones de ràbia, i que, bueno, que té moltes dificultats per adaptar-se a altres i més aviat decanta. No? I llavors les famílies es plantegen si han de cercar el consens o han d'obligar. I normalment quan obliguen el que fan és perdre la relació amb el fill, no? Perquè o posa morros o senzillament es rebel·la. No? I hem de partir del començament, no? De dir, bueno, si el que tenim és una relació d'amor, hem d'estar segurs de que les relacions es mantenen amb amor. I això no sempre és fàcil, no? Perquè hi ha situacions en què és molt fàcil estimar, hi ha situacions, com poden ser d'adolescents, que, bueno, que potser tenim un poc més complicat, ho veiem menys clar, no? I ens fa peresa flexibilitzar coses nostres per poder marxar el capritxo. Però també hem d'entendre que l'adolescent és adolescent i que, bueno, hi ha coses que ell radicalitza per la seva immaduresa, per les seves hormones, però jo trobo que és bo que els pares flexibilitzin les activitats, no? De manera que aconsegueixin una participació plena. I les coses es compliquen un poc més quan ja no són tan adolescents, sinó ja són joves, inclús ja són, bueno, joves adults de 20, 22 anys, no? Que, bueno, penses, bueno, qualsevol dia se n'aniran de casa, no? O ja se'n van i venen, perquè se'n van una temporada a Barcelona i tornen, etcètera.
No hi ha manera que se'n vagin, perquè sempre tornen.
Sí, per sort tornen.
Sí, exacte, sempre, sí, sí.
Per sort. I llavors, a vegades, deim, bueno, idò que se'n vagi, no? Com fa determinats mamífers, quan ja troben que han criat prou un esquissonat, sí. Se l'espolsen.
Sí, sí, sí. Sí.
No? I es va que els joves s'han d'espavilar. I adaptar-nos a ells no vol dir solucionar-li la vida i donar-li els doblers i tapar els seus problemes, sinó vol dir acompanyar-los a que facin front a la seva vida i que siguin capaços de treballar i d'acceptar les contradiccions de fer feina i que siguin capaços d'acceptar i viure en calma i en serenor les contradiccions d'estudiar. Però els hem d'anar acompanyant, no? I això a vegades es converteix en molt complicat quan resulta que és una família que es reconstrueix. No? Són 1-2 persones que han tingut fills cada un per seu banda amb la família original i que després s'han separat i que ara s'han de retrobar, es retroben emocionalment amb altres persones i que volen reconstruir la vida conjunta. Llavors, clar, si hi ha fills de 2 anys, tothom entén que, bueno, que s'han d'adaptar. Pares i mares s'han d'adaptar a les necessitats dels infants petits. Però si en tenen de 8 a 20 anys, aquí ja hi ha més discussions. No? És a dir, bueno, si no s'adapta, que se'n vagi. Uh-huh. Bueno, ja em sembla que els pares i mares sempre han de ser pares i mares, sempre han de protegir el desenvolupament. Protegir no vol dir protegir massa, vol dir protegir, vol dir estar al costat. No? Un jove de 18 anys, 20 anys, no pot quedar a la intempèrie, ni econòmicament ni efectivament. No? Encara que provisionalment el millor construeixi una parada, però és molt fàcil que en 18, 20 anys desfaci la parada. No? La desfaim en 50 anys, quan tinc més en 18.
Sí, sí.
I llavors bueno, han de trobar un lloc a casa on se sentin còmodes, no només hi trobin el plat i el llit, sinó que també s'hi sentin còmodes, o sigui, un lloc d'acollida, de protecció, d'estar bé. No? Bueno, i això pot incomodar en a qui no es para o es mare, no? I que apareix allà i que li sembla que un infant, un jove de 18 a 20 anys el que ha de fer és espavilar-se i anar-se'n. No? I aquests són conflictes perillosos quan es reconstrueixen, quan es conformen pares, famílies que procedeixen, que tenen fills d'origen diferent. No? Aquest esforç per acollir, per protegir els infants o els joves o els adults, no? S'ha de mantenir. Clar. Justament la família, les relacions d'amistat, les relacions d'amor, apartat, és el nucli més protector que necessitem.
Clar.
I el nostre benestar personal d'uns i altres, tant dels protectors com dels protegits, depèn del benestar de les persones amb qui estimar.
Tot això,
evidentment, hi han d'haver les mesures d'equilibri. No? Perquè protegir, a vegades, no ha de voler dir evitar l'esforç.
Exacte, perquè tots han sentit dir aquella expressió que diu, mira lo gros que els pares encara li van darrere.
Bueno, això és una manera d'amagar problemes. Però entrenar-li darrere i deixar-lo tot sol, hi ha la mesura d'equilibri.
Sí, sí, sí. L'equilibri necessari, diuen, per totes les coses.
Exacte, i poden haver joves molt madurs, que les coses li vagin molt bé, que entren en crisi una temporada, per desavinences amoroses o per conflictes propis de sa vida amb un mateix, bueno, que necessiten més protecció que en altres moments que han estat més autònoms. I també ens passa en altres, en els veïns, en els avis, no? Fins a quin punt els fills han de cuidar els avis? Bueno, tot el que necessitin. I fins a quin punt els avis han de cuidar els fills? Fins allà on els necessiti, perquè per això ens estimem.
Molt bé, d'aquest equilibri necessari entre els pares i els fills, i fins quan els pares han d'anar darrere els fills. Jo me sembla que els pares no deixen mai d'anar darrere els fills, perquè el que dius tu és una qüestió d'estimació.
Exacte. I així, que et senten estimats, tampoc deixen d'anar mai darrere dels pares. Una altra cosa és que els pares i mares hagin sabut estimar, però aquest és un altre tema per un altre dia.
Molt bé. Vinga, avui acabarem amb una frase que m'has enviat avui al matí molt xula. Ayer es dio del Martin Luther King, que va dir: o vivimos todos juntos como hermanos o pereceremos todos juntos como idiotas. Que me sembla que avui en dia són més beneïts que germans, me sembla, en aquests moments. Però bueno,
Vicent, és un bon resum.
Vicent, com sempre, gràcies, molt bon dia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
COPE Menorca, 89.6 FM.
Vinc a punt d'arribar a la una, després d'escoltar en Vicenç Arnais. Arribam en els temps d'informació nacional i internacional. Sabrem què passa pel món. Tornem d'aquí 20 minutets. Anarem a Mo, xerrarem amb el regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Obonàs. Fins ara.